Ens agradaria no haver de parlar mai d'aquest assumpte, però n'hem de parlar, perquè no només perquè és un tema d'actualitat, sinó sobretot perquè és un fet trist i lamentable. Estem parlant dels casos de pederàstia, abusos sexuals a infants. I bé, encara són més lamentables quan es donen en espais, com per exemple clubs esportius, escoles o bé àmbits de formació, com també pugui ser la mateixa església. Bé, tenia amb nosaltres una Pilar Polo, ella és psicòloga i directora, doctora de Relacions Institucionals de la Fundació Vicky Bernadet. Hola Pilar, molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
Bé, els temes dels abusos a l'Església, ho comentàvem, s'ha donat ja a tot arreu, fins i tot a Mallorca també, al Santuari de Lluc també s'han registrat alguns casos. Clar, si ja és dura aquesta situació, quan a més es dona en un entorn que se suposa que és formatiu i positiu per l'atlot, pel boix, com pugui ser un club esportiu o com pugui ser l'Església, l'escola, doncs encara és més complexa, no?
Home, sempre és complexa. La veritat és que el que passa és que els abusos normalment es donen en espais de confiança. Sí. Llavors, com que es donen en espais de confiança, la primera cosa que queda trencada és la confiança, no? Llavors, és aquest sentiment que expressaves, no? És que és molt greu, evidentment és molt greu. És molt greu perquè el nen o la nena se'l converteix en un objecte sexual i l'adult decideix fer-lo servir. I això col·loca la persona com a cosa i no com a persona, no? I a partir d'aquí el nen o la nena acaba no sabent si pot confiar en el que sent o en el que veu, i li costa confiar en els altres també, no? I per tant és molt complicat.
Clar, quan es detecta això? Es detecta en el moment o lamentablement han de passar anys perquè...
Si mirem la premsa, si mirem els casos que van sortint, la majoria de casos que surten són persones adultes que no havien explicat mai i que mai ningú havia dit que havia fet res perquè no havia detectat, no? I, per tant, el que nosaltres podem observar d'una manera molt, molt fàcil és que sembla que sigui un tipus de maltractament molt difícil d'observar, molt, molt difícil de detectar, perquè gairebé ens assabentem de tots els casos 40 anys més tard.
Caram.
No?
I això, per tant, això deu prescriure, a mi em sembla, no?
Sí, clar, comença a prescriure a partir dels 18 anys, és una situació especial respecte a altres tipus de delictes, però sí que és veritat que moltes vegades, clar, et passa una cosa dels 7 als 10 anys i tu l'expliques als 35, no? Llavors la prescripció segurament ja segur que ha començat a comptar i segurament s'ha acabat, no?, el temps que tenies per denunciar-ho. Però és que és difícil de detectar perquè no es deixen marques físiques la majoria de les vegades, perquè la relació que s'estableix, precisament perquè és un espai de confiança, no és d'una violència explícita i objectivable i fàcilment de veure, sinó que a vegades és d'una manipulació total i d'una imposició de silenci que fa que els nostres nens i nenes tinguin poques eines per poder-ho explicar molt sovint. I a vegades, quan diuen alguna cosa, els adults no estem prou atents per donar-li el valor que té aquella cosa que ens explica, no? Però sí, hem d'estar molt atents als canvis que tenen de comportament els nostres nens i nenes, hem de ser capaços de parlar del tema, hem de donar-los una bona educació afectiva o sexual i hem d'estimar-los, bàsicament. Llavors, segurament, hi haurien menys casos.
Hi ha alguna pista? Podem tenir alguna pista del nostre fill, filla, germà, germana, no sé?
No tenim, perquè a més cada nen expressa el que sent d'una manera molt diferent. És molt, molt diferent. Hi ha nens i nenes que poden haver-hi una anada cap a la red per estar més retraiguts, i altres nens i nenes que, en canvi, el que fan és ser molt més conductuals, no? Llavors, no, jo no m'atreveixo a dir, menys per la ràdio, si hi ha pistes o no, perquè puc crear una alarma social que no es mantindria, que no sostindria en res. I, per tant, mirem-nos els nostres fills, parlem amb els nostres fills de tot, donem-los credibilitat a les coses que ens expliquen i siguem protectors. Jo és l'única cosa que puc dir.
Jo estava pensant ara, tu abans apuntaves, en la majoria de casos no hi ha una violència explícita, no?, quan hi ha aquest abús.
Sí.
Clar, això significa que hi ha d'alguna manera un consentiment per part de la víctima, i això no acaba repercutint en un sentiment de culpabilitat quan la persona és gran?
I quan és petit, per això no s'explica.
Clar.
Perdona. La primera cosa que fa la persona abusadora és parlar de que nosaltres fem, nosaltres juguem. I si ja dic nosaltres fem, nosaltres juguem, el nen està allà. I el nen està allà i, per tant, jo ho he fet. I com jo ho he fet, jo sóc responsable. I com que sóc responsable, sóc culpable. Clar, crec que és molt important que a vegades sortim de la nostra psique adulta i intentem recordar-nos com eren com nens i com enteníem el món. Clar. I llavors entenem moltes coses, no? Perquè és tan fàcil manipular un nen, perquè a un nen te'l guanyes amb quatre paraules simpàtiques, no? Perquè el nen està pensat, el nen creu que el món el cuidarà, perquè és el que ha de ser, no? I per tant el problema el tenim perquè hi ha persones que s'aprofiten precisament d'aquesta manera de ser dels nens, d'aquesta necessitat que tenen de jugar, de ser mirats, de ser estimats per als altres, i hi ha gent que s'aprofita d'això, però clar, evidentment la culpa... Hi ha un tema important, els nens no poden consentir perquè no saben a què estan consentint, simplement estan allà, val? Que crec que és una apreciació important, perquè sí que és cert que els nens estan, però no saben què estan fent.
Clar. O sigui, no té, diguem-ne, capacitat per clar, consentir dir, res.
No, és a dir, quan una persona que tu t'estimes te diu anem a jugar no sé què, i tu dius, ostres, anem a jugar, perquè tu el que escoltes és anem a jugar. I després resulta que el joc no t'acaba d'agradar, però aquest senyor o aquesta senyora t'agrada moltíssim, doncs pues bueno, pues mala sort, aquest joc no m'ha agradat, però un altre dia farem un altre que m'agradarà molt, no? I aquest és el problema, que hi ha una situació d'altíssima ambivalència i que els fa que als nanos els sigui molt difícil dir això que acabo de viure és dolent.
Alerta, perquè aquesta situació, el tema d'haver patit algun tipus d'abús sexual infantil, afecta a un de cada cinc nens i nenes, segons podem llegir a la vostra pàgina web de la Fundació Vicky Bernadet. Un de cada cinc nens i nenes?
Sí, són dades que compartim amb la Comissió Europea, per tant no són dades nostres, sinó que són dades acceptades per la comunitat científica europea. És molt, és moltíssim. Però jo em dedico a fer molta formació, i jo hi ha una pregunta que sempre faig quan tinc un grup de gent al davant, i és si els pregunto si algú dels que tinc al davant, quan abans dels 18 anys havien vist un exhibicionista o s'havien trobat una persona que els havia tocat en un transport públic o en una festa o en una discoteca. La meva estadística és que el 80% de les persones que jo tinc al davant han tingut aquesta experiència. Clar. I per tant, això també és un abús sexual, passa que com que ens passa gairebé a tothom, pues no ho diem. No? Però clar, quan estàs parlant del 20% estem parlant de coses diferents, de coses més greus, de coses més cròniques, de coses que fa alguna persona que té un tipus de vinculació afectiva, manipuladora, controladora cap a tu, i per tant de coses bastant més greus, sí.
I aquesta experiència, com, clar, deu quedar com soterrada en la memòria i en algun moment determinat per alguna situació surt a l'exterior o com recupera l'adult aquella abús que va rebre quan era infant?
Hi ha persones que no han oblidat mai, hi ha persones que des que van patir l'abús han tingut unes sintomatologies cap a fora que la gent no acaba d'entendre, no? És a dir, doncs, problemes de trastorns alimentaris o qualsevol altre tipus de coses que pugui tenir, però que li dones una altra resposta, és aquesta persona vol aprimar-se, no? Per exemple. Hi ha persones que no han oblidat mai, però sí que és veritat que arriba un dia que tenen el valor de parlar-ho, o de dir-ho, o de demanar ajuda. I el que nosaltres ens trobem és que la majoria d'adults que se'ns apropen són dones en edat de ser mares, o que volen ser mares, val? I per tant, moltes vegades hi ha moments vitals que fan que et replantegis tota la teva vida i que diguis, ostres, això ho haig de treballar perquè si no, no sé com podré cuidar dels meus fills, no? I per tant, aquesta és una situació. Altra situació que suposo que passarà, o que està passant, segur que passa, però que després d'aquesta entrevista espero que també passi, és que si hi ha alguna persona que ens escolta i diu jo vaig tenir aquesta experiència, i potser és el moment de demanar ajuda ara, no? I per tant, el parlar del tema, donar permís a la gent per parlar del tema d'una manera pedagògica, no escabrosa, optimista, de recuperació, fa que també hi hagi persones que diguin ostres, a mi també m'ha passat, no? I ara és el moment potser de fer-ho. Però bueno, cadascú acaba tenint un moment vital per explicar o no explicar les coses.
Estem xerrant amb la Pilar Apolo de la Fundació Vicky Bernadet. El web és fbernadet.org i tenen dos seus, una a Saragossa i una altra a Barcelona. Com podem prevenir? Com podem prevenir que els nostres petits siguin víctimes d'un abús sexual?
Doncs, bueno, ho deia una mica al començament o abans, quan estàvem parlant, no? És molt important que parlem de qualsevol tema davant dels nanos i que els nanos sentin a parlar d'abús sexual infantil com senten a parlar d'altres, qualsevol tema que pugui ser important en el desenvolupament. És molt important també una bona educació afectivo-sexual. Si el sexe continua sent un tabú, si la sexualitat continua sent una cosa lletja o dolenta, no podran fer-nos preguntes, no podran parlar-nos d'alguna cosa que els pugui molestar o d'alguna situació que no acabin d'entendre. I després hi ha un tema molt important, i és que els hem de dir, repetir i insistir molt en que ningú no els pot imposar silenci sobre la seva pròpia vida, que ningú no els pot imposar secrets, que qualsevol cosa que hagin viscut, si volen, ens la poden explicar, que els ajudarem, que els escoltarem, que els creurem. A mi, ara el que diré pot semblar terrible, però no podem evitar que un nen tingui una mala experiència. És molt difícil evitar-li a tothom una mala experiència.
Sí.
Però el que sí que podem evitar és que tingui dues males experiències. No? És a dir, que la primera detecti que allò que ha viscut no l'hauria d'haver tocat viure, que ho expliqui, que sigui cregut i que sigui ajudat. I us puc assegurar que ja les conseqüències no tenen res a veure en viure una mala experiència o viure una experiència dolenta de manera crònica. I, per tant, el que hem d'evitar és aquesta segona passa.
Sí, és que sovint els pares fomentam en els fills doncs, que facin el que diuen els adults, no?
Sí, molt sovint, i moltes vegades tenim molt poc respecte per al cos d'un nen. Em sembla com que són tan preciosos, no?, que volem que tothom els vegi, que tothom els miri, que tothom els toqui, i potser no fa falta. A mi hi ha una situació que a mi em molesta moltíssim, perquè és una situació molt quotidiana. Tu vas pel teu fill pel carrer, t'atures en un semàfor, i algú s'apropa i li toca el cap.
Sí.
I a tu com a adult no acceptaries que algú més al que tu vingués i et toqués el cap. Doncs és aquesta permissivitat cap al cos del nen, no? Cap a, com si el que ell sent com que no és tan important, sinó que s'ha de fer quedar bé. Doncs, bueno, aquesta també és una línia, no? Preguntem-li als nens si volen fer una abraçada, si volen fer un petó. No fa falta ser afectuós de pell sempre, fa falta ser ben educat. I la bona educació no passa per la pell.
Ah, és que això que has comentat ara, això de fer el petó obligatori, no? Això també,
sí,
també és habitual.
Molt. Bueno, continuen. Jo espero que cada vegada menys, però bueno, jo tinc 52 anys i jo recordo petons obligatoris o una cosa que era pitjor encara, que és que t'agafessin la galta i te la moguessin. No? I que t'apretaven la galta i que et feia mal, no? I tu deies, ostres, deixa'm en pau, i ningú no et deixava en pau, no? Bueno, tu no deies res perquè eres petit, però posaves cara de... No m'agrada. I els adults del voltant es reien en lloc d'ajudar-te, no?
Sí.
Bueno, doncs aquest tipus de coses. És a dir, com li puc ensenyar a dir a un nen no si no li accepto els nos més importants, que són aquests de pell? I, per tant, és molt simple. És preguntar-ho, que puc fer-te un petó? Què vols fer un petó? No, vale, doncs suquem les mans. Però el que no puc permetre és que un nen entri o marxi d'una casa sense dir hola i adeu, per exemple, que són coses diferents.
Clar.
Val? És a dir, l'educació no passa per la pell. La pell és afecte. La pell cadascú tenim, necessitem una distància més curta o més llarga, no? per estar còmodes. Segur que els que ens escolten tenen persones en la seva família que no els agrada fer petons. I com que són adults, els deixem tranquils. Però si un nen de la família no vol fer un petó, tenim un problema.
Per cert, amb aquesta estadística que abans comentàvem, Pilar, un de cada cinc nens ha patit algun tipus d'abús infantil. Clar, això també vol dir que no sé quin tant percent d'adults hi haurà que són abusadors. Clar, aquestes persones que...
Són menys, perquè hi ha persones abusadores que abusen de més d'un nen.
Clar.
Per tant, són menys. Però no tenim perfil, tampoc. Són persones que deixem que s'apropin als nens.
Entrenadors, cures, clar, perquè s'ha donat, sí, familiars,
sí. Tu mestres... Començaves al començament de l'explicació així dient això, no?, d'aquests espais, no?, d'educatius... Bueno, persones que seran nens i persones que tu els deixes als teus nens, perquè hi confies, no? Perquè, evidentment, la majoria de la gent que treballa amb infància és gent meravellosa, superprofessional, i que mai, mai, mai tindrà una conducta inadequada. Que també és molt important deixar això clar, eh? Però és que tenim personatges que tenen aquesta conducta abusiva.
Què opines de la tendència sistemàtica de l'Església Catòlica de silenciar els abusos infantils en les seves comunitats? Una tendència que s'ha portat a terme fins fa no res, fins que ara sí estan començant a investigar i a demanar perdó.
Em sembla un error estratègic, bàsicament. Si miro en situació d'entitat o de publicitat, em sembla un error estratègic. El problema d'encobrir les coses fa que ara siguin poc creïbles. Ah. Perquè quan tot has passat anys i anys dient aquí no passa i tot això que diuen és mentida, ara quan surten els casos el sentiment és de uah, i què deuen amagar? No? Si tu a la primera que tens una situació delictiva dintre d'una persona que treballa per tu, perquè en el fons és com si fos una empresa, no? Jo tinc persones que estan fent la feina que jo encomano, que és aquesta predicar o aquesta fer misses o fer les catequesis o fer el que sigui, no? I dintre de la meva organització tinc una persona que fa una conducta inadequada, jo el que haig de fer és dir, soc tan transparent i vull protegir tant a tothom que he detectat que una persona fa una conducta inadequada i la faig fora de la meva entitat. I no passa res. Tots sabem que hi ha persones que no fan les coses ben fetes, però el que necessitem és que els responsables en siguin responsables. I, per tant, crec que van tard, crec que van molt tard. També entenc que durant molts anys han estat intocables i que quan un se sent intocable és igual el que passi perquè no em tocarà, no? Perquè jo estic per sobre. Ara no estan per sobre i van tard, però, bueno, millor tard que mai, no? I, per tant, aplaudim i encoratgem que siguin molt més proactius, que facin moltes més accions, que repensin les maneres de treballar en infància i les maneres de comunicar quan són conscients o coneixedors d'un delicte.
Pilar Apolo, psicòloga de la Fundació Vicky Bernadet, moltíssimes gràcies.
Qualsevol cosa, t'estem en contacte. Moltes gràcies per deixar-nos parlar als vostres oients.